Bona tarda, amics de Ripollet Ràdio, de ripolletradio.cat i del Tenis Taula a la nostra vila. És dimarts 16 de maig de 2017, són les 19 hores, les 7 de la tarda i 5 minuts i comencem l'edició número 40 del Parlem de Tenis Taula en aquesta quarta temporada a Ripollet Ràdio. Avui al Parlem de Tenis Taula ja ens apropem al final de la temporada i farem ja definitivament balanç de les lligues dels diferents equips del Club Tenis Taula Ripollet i ja començarem a parlar dels diferents tornejos i campionats que venen ja en les pròximes dates pels nostres jugadors i jugadores. Entre ells els campionats d'Espanya i també el torneig internacional que es disputa a l'Open d'Espanya, que es disputa a Platja d'Aro i on tenim representants del nostre club. Esteu preparats? Si esteu preparats, parlem de Tenis Taula.
L'actualitat del Club Tenis Taula Ripollet.
Avui ens acompanya des de l'estudi el que us parla Roma López i el nostre company, com sempre, en Josep Cucurella. Què tal, Josep?
Molt bona tarda, molt bé, de moment molt bé. Ja a punt d'acabar, una miqueta cansats ja de jugar ping-pong de la temporada, però a punt, molt bé, molt animats. Ha anat bastant bé el resum.
Molt bé, doncs ara, com dèiem a l'entradeta del nostre programa, farem una mica ja de balanç de com han quedat les lligues de tots els equips del Club Tenis Taula Ripollet. És veritat que ja vam fer una mica de balanç quan en el programa passat, però sí que ara ja quedaven alguna jornada pendent per jugar i ara sí que sabem exactament com han quedat els equips en cada una de les categories. A més, també sabem els equips que ens acompanyaran la següent temporada i tenim novetats positives tant per Tenis Taula Català com per Club Tenis Taula Ripollet, després ho explicarem, de cara a veure com es planteja la temporada que ve. Aleshores, si fem resum una mica per avançat, comencem pels equips de lligues nacionals. Com han quedat els primers equips del Tenis Taula Ripollet?
Bé, la temporada en general no ha anat malament, les noies han anat francament bé. Sempre diem que són noies que de primer any han quedat en sisè lloc, que jo crec que és una classificació molt més que notable tractant-se del primer any a la categoria i tenint en compte que alguns partits els han perdut, diríem, per la mínima en el desempat. Un sisè lloc crec que és una molt bona classificació per elles. Teníem en compte, vull dir, que només teníem dos equips a la categoria, vol dir que s'ha hagut de viatjar molt, uh-huh. Equips bastant forts a Galícia, en fi, s'han defensat francament bé. I, com dic, eren dos equips catalans només, els Vermuts Miró Reus, Ganxets de Reus, que han quedat bastant ben classificats en tercer lloc, i nosaltres, repeteixo, amb sisè. Tenim l'avantatge que la propera temporada, uh-huh. a més de nosaltres dos, diríem Vermuts, Miró, Reus, els Ganxets de Reus, i nosaltres, l'autoescola de Xepol Ripollet, tindrem el Club Tenis Taula Tramuntana de Figueres, el Club Tenis Taula Casà i el Club Tenis Taula Vic. Això sembla que no, i fins i tot a nivell econòmic ens representa, vull dir, un pressupost molt més ajustat, ja que com tindres de desplaçar dos o tres vegades a Galícia, dos o tres vegades al nord, a Vitòria, a Saragossa, econòmicament és carregós pel club. Home, tenint cinc equips vol dir que són cinc desplaçaments relativament propers que es fan amb el dia, que no hi ha hotels, no hi ha viatges, no hi ha avions, amb la qual cosa, doncs, a nivell pressupostari és una molt bona notícia.
A més, com dèiem, a part de lo bo que fa a nivell de competició pel Tenis Taula Català, el tema de 10 equips recordem que la divisió d'honor femenina està composada per dos equips a nivell de tot l'estat i de 10 equips.
Dos grups de 10 equips.
Clar, que el 50% del teu grup sigui de la teva, diguem-ne, comunitat autònoma, doncs la veritat és que facilita molt les coses a nivell de tota la logística i, bueno, i com deia el Josep, de pressupostari.
I també, per què no dir-ho, a nivell de tenis taula català, vull dir, tindre el 50% de la teva categoria el grup vol dir que el nivell català, doncs, francament està pujant, no? Després d'alguns anys potser que anava la cosa una miqueta justeta, poc a poc es va remuntant. Vol dir també que aquests clubs remuntant a Vic, Casà, fan molt bona feina, segurament es mereixen sobradament l'ascens, ja que estan treballant molt a fons i quan es treballa, doncs els resultats també són bons.
Home, són equips que han fet la primera divisió femenina durant dos o tres temporades, perquè també tenien gent molt, molt, molt jove.
Sí.
Molt jove, estem parlant de nenes.
Nenes, sí,
sí. I una vegada que s'han fet una mica més grans i recolzades, recordem que hi ha equips d'aquests tres equips que han pujat de categoria que han estat recolzats per jugadores catalanes ja d'una mica més d'edat i que jo personalment penso que l'any que ve hi haurà molta competència perquè els equips aquest any han sigut, hi ha hagut molta competència i molts partits molt igualats, però per les jugadores que hem vist de primera, una Mariona Sáenz, una Sara Ballester, una Mireia Badosa, diguem-ne que els equips que pugen venen amb bones jugadores.
Sí, sí.
I per tant, diguem-ne que també estarà la temporada que ve molt disputada.
Serà molt disputada, sí, sí. Realment serà una temporada també difícil, però bé, és el que es tracta, no?
Exacte.
Es tracta de doncs anar millorant i una de les maneres de millorar és treballar molt, aquesta és bàsica, i l'altra, aprendre competint. No hi ha altra solució.
Molt bé, i després tenim els nois de l'Òptica Llull Ripollet, de Divisió d'Honor també, que bé, al final han complert l'objectiu de mantenir la categoria i que doncs, l'any que ve doncs, també tindran encara més companys catalans que les noies, perquè
sí,
al final seran sis equips.
Sis equips, les noies en seran cinc i nosaltres amb els nois, tot i que també hem de dir que el grup és de 12 jugadors.
De 12,
vol dir que
equips,
hi han dos jugadors més, vol dir que pràcticament també serà el 50%. Uh-huh. El 50% del grup serà català. Hi haurà el Quadi Centre de Natació Mataró, que va quedar en tercer lloc.
Bueno, el Mataró ha anat a pujar a la divisió, a la Super, i no se n'han sortit, i per això ja sabem que també es mantindran el grup.
Bé, sempre diem també que la Super ja és un pas bastant important, doncs, perquè ja intervenen molt pressupostos molt elevats, jugadors estrangers, amb fitxes ja respectables. Vull dir, és una categoria super és una categoria bastant complicada per fer-ho amb gent, diríem, de la casa, sigui de Mataró, sigui nostra, sigui de la que sigui. Mm-hmm. Vol dir que continuarem tenint el Quadricentre Natació Mataró, que, repeteixo, va quedar en tercer lloc. En sisè lloc, el Club Tenis Taules Borges, que s'ha mantingut al mig de la classificació, just al mig. I nosaltres, en novè lloc, una temporada complicada, difícil, ens va marxar un jugador justament per disputar la divisió d'honor amb un altre club. Vam incorporar un altre xicot nou que francament ha donat molt bon resultat, ha fet molts punts.
Era el primer any que jugava divisió d'honor.
Era el primer any que jugava divisió d'honor, poca experiència encara. I tot i amb això va quedar campió de Catalunya.
Exacte.
Els passats campionats de Catalunya, vol dir que l'experiència li ha anat bé personalment amb ell, i nosaltres doncs ens hem pogut defensar, que era l'objectiu que teníem, mantindre la categoria era el que preteníem, i afortunadament ho hem aconseguit. Aquests tres, Mataró, Borges i Tenis Taula Ripollet Òptica Llull, més l'Olot, el Calell i el Badalona, seran els catalans del grup segon. Bé, els grups segon no sé si serà l'any que ve, un dels grups de divisió d'honor.
Depèn com distribueixin, perquè realment van alternant una mica el grup nord i el grup sud. Aquest any ens ha tocat amb el grup andalús, bueno, dels equips andalusos, i altres anys hem tingut els del nord, els del País Basc i Galícia. Vull dir, això jo crec que, no ho sé segur, però crec que van alternant. Aquest any, segurament, 106 equips catalans, crec que tiraran més cap al del nord.
Cap al nord. Sí, perquè, vulguis o no vulguis, la federació també té en compte, diríem, els pressupostos als equips, sap les penúries que tots plegats passem, i d'alguna manera també intenten, doncs, compensar, aquests desplaçaments no siguin tan carregosos per nosaltres, pels clubs.
Aquí el que hem vist en els equips que han pujat, perquè, bueno, doncs, una mica aquest cap de setmana passat hem estat seguint el tema, doncs és que, per exemple, l'Olot i el Badalona, i bueno, menys el Calella ho fa més amb gent de la casa, però l'Olot i el Badalona ha fitxat gent a la segona part de la temporada per pujar. Vull dir, un Badalona que té el Moregó, que té el Pere Navarro, i que té un jugador de casa bo, home, són fitxatges per pujar. Que els puguin mantenir una divisió d'honor, ja ho veurem. Serà també un tema a seguir, perquè realment ja parlem igual que dèiem abans, no? Que mantenir-te amb gent de casa és força difícil, és perquè no hi ha reforços que altres sí que
home,
tenen.
Home, i parlar del Pere Navarro i parlar del Moragó són jugadors ja realment amb molta experiència, amb molts partits jugats, en fi.
Bueno, i amb l'Olot, compte que han jugat la fase d'ascens el Piella, el Marc Aimel i el... ara no me'n recordo el tercer jugador, però vull dir que eren tres jugadors molt importants.
De primeríssim nivell,
i per tant, bueno, doncs no sabem si l'any que ve doncs els mantindran o no, perquè, bueno, doncs també s'ha de veure els pressupostos. Però bueno, que si més no, tant en nois com en noies, els equips que pugen venen forts.
Sí, almenys aquesta temporada així ha sigut, no? Uh-huh. De tota manera, és el que dius tu, vull dir, aquests jugadors són, diríem que, pràcticament professionals, sí. No vol dir que només visquin d'això, però no, tenen les seves fitxes, tenen el seu caché, n'hi ha alguns que inclús juguen a lligues estrangeres, lliga francesa, vol dir que són jugadors de... vull dir que ja no juguen perquè sí, no? Juguen una miqueta, doncs, per guanyar algun dineró, no?
Bueno, aquí sempre estem parlant, i ens heu sentit moltes vegades en el nostre programa, del model de club, no? És a dir, ho fas amb gent de la Pedrera perquè assoleixin el seu nivell i intentes mantenir-ho, o fas fitxatges de fora del club per assolir la categoria i mantenir-la? Bé, doncs són dos models molt respectables tots dos, evidentment,
sí.
I que cada club doncs els juga i els gestiona com bonament pot i vol, no?
Sí, aviam, si hi ha algun club doncs que té algun patrocinador que vol que el seu nom, el nom del seu patrocini soni més, doncs lògicament també hi destina més recursos i té més possibilitats de fitxar jugadors a un preu. No és el nostre cas. No és el nostre cas ni per patrocinador ni per criteri de club.
Exacte.
Nosaltres, el nostre criteri és anar fent jugadors, anar formant jugadors, que vagin aprenent, que vagin competint, des de quan abans millor, si l'entrenador ho creu convenient, vull dir, depèn de l'evolució de cada un, i a partir d'aquí, doncs, que vagin pujant. I si arriben a segona, doncs, perfecte. Que arriben a primera, millor. Si n'hi ha algun, afortunadament, que destaca molt i se n'ha d'anar perquè no hi ha l'equip de la seva categoria, mala sort, però com a club, contents perquè haurem fet doncs, que aquest jugador li hem donat les eines per poder anar progressant.
Molt bé, i després dels dos primers equips, divisió d'honor, doncs tenim els nois de segona divisió, que era la primera, que pujaven de tercera i que era la primera temporada, i que d'alguna manera doncs l'objectiu era també mantenir, intentar a veure si es podien apropar als jocs d'ascens, per allò de cobrir totes les categories, però bé, jo crec que han fet una temporada bona en el sentit de que s'han mantingut.
Sí, aviam, veníem de la temporada passada, que va ser esplèndida, que va ser, si no recordo malament, pràcticament imbatuts, o potser van perdre un partit, ara no recordo...
Un o dos partits,
venien molt forts, i es van guanyar molt de mèrit a l'ascens i a segona divisió. Doncs és clar, el primer any l'objectiu sempre és mantenir-se, no pot ser un altre. I afortunadament també han quedat justament al centre, al mig de la classificació, en el sisè lloc. Han fet una bona campanya, han guanyat alguns partits complicats, alguns els han perdut també amb el desempat. Jo crec que hem fet una molt bona temporada.
I amb la novetat, com hem comentat també al programa, de la incorporació en els últims partits de l'Albert Vilardell, sí, que va començar la temporada en tercera divisió i que d'alguna manera la temporada que ve segur que es consolidarà en aquesta categoria.
Sí, sí, fent bo el que he dit abans, vull dir, un jugador que jugava tercera, un jugador jove, molt jove, que ha progressat molt, molt, molt bé, ha jugat a segona, ho ha fet francament bé, ha guanyat punts i vol dir que es considerarà aquest equip de segona divisió.
Molt bé, i després ja passem a l'últim equip de Lligues Nacionals, que és la tercera divisió nacional, i que bé, doncs han estat allà del mig de la taula cap amunt, doncs, i també eren nous perquè pujaven des de preferent, per tant un altre objectiu assolit, que era que consolidessin la categoria. I clar, aquí ja comencem a tenir el dir l'any que ve, si han d'intentar pujar, però per pujar han de pujar els de segona. Els hi han de deixar forat. Però bueno, d'alguna manera, diguem-ne que tant de bo sigui aquest el problema, no?
Sí,
això
sí.
Voldrà dir que tenim opcions de tenir, doncs, més jugadors en categories superiors.
Sí, aquí hem d'esperar que també es vagin formant, són pràcticament nens, que es vagin formant i aviam si poden fer el salt a la segona. Per incompatibilitat, diríem, reglamentària, normativa, no poden haver-hi dos equips del mateix club a la mateixa categoria, però bé, com deia el Romà, tant de bo sigui aquest el problema, ja intentarem trobar la solució, no?
Exacte.
Voldrà dir que hauran fet una molt bona campanya.
I ara ja molt ràpidament anem a fer una repassada dels equips de lligues provincials, perquè ara sí, ja us expliquem també moltes vegades que el sistema de competició és una mica enrevesat perquè hi ha moltes fases i tal, però al final tot es resumeix en que es fa una classificació de tots els llocs dels equips que arriben a jugar als play-offs, siguin d'ascens, de promoció, de permanència, i doncs tenim diferents resultats. I el primer equip, que és el de primera divisió provincial sènior, doncs ha aconseguit l'ascens, perquè han quedat entre els quatre primers, i dintre de les finals de l'ascens, doncs ha quedat en el puesto número 4.
Ha quedat el quart, vol dir que ha aconseguit l'ascens.
L'any que ve tindrem preferent.
L'any que ve preferent, vol dir que tindrem un equip a un nivell que no en teníem cap. Vol dir que estem cobrint una miqueta el projecte, no?, d'un equip a cada categoria, a mesura que això sigui possible. Estàvem a primera, pujarem a preferent, i aviam, intentarem fer el salt la tercera també. Podem tindre altre cop el problema d'incompatibilitat de diversos.
A tercera hi ha un avantatge, que sí que pots tenir dos equips.
Ah.
El que passa és que, bueno, clar, s'ha de veure, però crec que la normativa permet tenir el A i el B, per dir-ho d'alguna manera, i és l'única lliga, diguem-ne, nacional, que, de caire nacional, que ho permet. Una més enllà de tercera ja és impossible. Bueno, doncs intentarem a veure si podem tenir dos equips de tercera, doncs, d'aquí dues temporades.
Exacte, en qualsevol cas hem de parlar de la propera.
Exacte.
I la realitat és que afortunadament tenim un ascens. L'any passat en vam tindre 5. Aquest any en tenim un.
No tenim cap descens.
No tenim cap descens, vol dir que globalment la valoració ha de ser més que positiva.
Molt bé, i després tenim l'equip de segona A provincial, doncs, que també ha quedat, doncs, entre els primers puestos de tots els equips de segona A que havien començat la temporada.
Sí, torna a ser una mica complicat perquè dels diferents grups es classifiquen els primers, després hi ha una selecció i de potser 40 equips aproximadament, sí, sí, sí. 4 grups de 10 o de 12.
Sí, sí. Després pues,
fan
totes les posicions.
Hem acabat el desè lloc, ja global, vol dir que també és una bona classificació.
I a segona B, doncs, també més o menys igual.
Si va o no fa, és el mateix. Si a segona A hem quedat desès, doncs a segona B, els 11. Vol dir que pràcticament podríem dir que és el mateix, la mateixa classificació pràcticament.
I ja per acabar la revisió de les lligues, tenim la tercera sènior, que aquí teníem dos equips, que us en recordeu que us anàvem dient que una anava millor que l'altra, però al final vam quedar en unes posicions, diguem-ne, per jugar les mateixes segona fase, i fins i tot no s'han trobat, però quasi. I bé, doncs han quedat, diguem-ne que bastant en el mateix nivell.
Bastant, sí, sí, perquè total la diferència és d'un partit.
Exacte,
un partit
exacte.
Perdut per un dels dos, concretament el B va perdre un partit, això l'ha portat al 22è lloc, també parlem de 40 o 50
sí,
o 60
sí,
clubs,
sí, sí, sí.
Vol dir el 22è, i l'A ha quedat el 19è, ja dic, diferència d'un partit.
Un partit
només.
Que et porta una mica amunt o avall.
Sí.
Molt bé, i ja per acabar, acabem amb els veterans, que els veterans no tenen el sistema aquest de jugar totes les posicions, sinó que es divideixen, una vegada han fet la fase regular, en tres grups. El Ripollet estava en el grup C, i dintre del grup C, doncs, bueno, doncs no han quedat malament.
Ha quedat en tercera posició, el qual... han guanyat 7 partits en total. Si fem una mica de memòria, l'any passat em penso que en van guanyar un o dos,
uh-huh.
Com deia aquell, uno o ningú no, eh?
Exacte.
Aquesta temporada han guanyat 7 partits, vol dir que estan progressant satisfactòriament.
Exacte, tenint en compte que són, com diem sempre, adults que han començat molt tard a jugar i que de vegades han jugat menys que els petits del club. Per tant, tenen molt mèrit la dedicació que li posen i l'esforç.
Juguen menys que els nostres petits, entrenen menys que... i fan el que poden en quant a horaris, en quant a confeccions d'equip, i jo crec que se'ls ha de felicitar sincerament perquè han fet una molt bona temporada.
I ja per acabar les lligues tenim la lliga d'edats femenina, que bé, va acabar aquest cap de setmana l'última concentració a les Borges Blanques, i que de totes les concentracions que s'han fet, que se'n fan 4 a l'any, doncs al final, doncs els resultats quin ha sigut? Han quedat en quina classificació?
En tercer lloc, darrere dels Falcons de Sabadell, del Club Tenis Taula Esparreguera i Club Tenis Taula Ripollet. Són nenes...
que juguen menys les lligues provincials,
sí.
I per descomptat no les nacionals, i que per tant estan més en període de formació, però que els hi serveix una miqueta per fer aquestes lligues entre noies, que aquesta és l'única que tenim a Catalunya perquè aquestes noies puguin avançar a nivell de tenis taula.
Sí, el tenis taula, diríem, femení, sobretot amb les categories més baixes de formació, està una miqueta deixat de la mà de Déu, una miqueta, si no fos per aquesta lliga d'edats, que hem de recordar que va sortir d'una manera espontània i per interès d'uns quants clubs,
uh-huh.
Després se'n va fer càrrec a la Federació Catalana, però la idea inicial i la que ho va posar en marxa i la que d'alguna manera li va donar un cert valor van ser els clubs fundadors, entre ells nosaltres,
uh-huh.
I és una manera de donar sortida a aquestes nenes que comencen a jugar, que no tenen nivell per jugar a categories superiors encara, i que es fa així, amb 4 concentracions al llarg de la temporada, i que va molt bé, els hi va molt bé, coneixen altres jugadores, coneixen altres llocs de jugar, no és l'entrenament rutinari dintre el club, i jo crec que s'està traient bastant bons fruits en general, sí. I una motivació, sobretot, per elles, per poder jugar i per poder competir, anar amb l'uniforme, en fi, tot el que forma part una mica de la il·lusió quan es comença a practicar qualsevol cosa.
Hem de tenir en compte que abans d'existir aquesta lliga, o jugaves a nivell femení en lligues nacionals, o no hi havia lligues, clar. Perquè sí que les altres que de vegades juguen és a nivell provincial, que en els mateixos equips hi ha nois i noies. Però, clar, no és el mateix, perquè després, quan arriben als campionats, s'han d'enfrontar a equips femenins, íntegrament. Sí, sí. Aleshores, estan jugant per formar-se amb equips mixtos, en provincials, però és una mica fals el nivell, sí. Perquè es poden trobar amb jugadors molt veterans o molt grans, o, en fi, no és equiparable. Ara, com a femenines, no tenien cap sortida, i aquesta lliga és la sortida que ha donat.
És veritat que podien competir amb lligues provincials, però, aviam, una nena de, jo no sé quina edat, de 10, 11, 12 anys...
9, 10, 11.
9, 10, 11, que jugués contra un jugador veterà a tercera provincial, un jugador, no sé, de 60 anys, per exemple, que n'hi ha moltíssims. Vull dir... No és equiparable, m'entens? No, ni per un ni per l'altre. Vull dir, ni pel jugador, diríem, adult, ni per la nena, en aquest cas, petita, perquè, vull dir, les coses han de tindre una certa, un cert equilibri, no? D'edat i de joc i de tot. Vull dir, jo crec que ha sigut un encert, sí. Un encert que la federació hagi cregut una miqueta amb aquest projecte, tot i que no ha sigut idea seva, repeteixo, ha sigut idea de clubs, però ha sigut un encert per part de la federació, que ho hagi acollit, ho hagi apoyat i d'alguna manera li hagi donat un caràcter, diríem, oficial, per dir d'alguna manera, no?
Jo encara trobo que hi ha pocs equips, perquè si veiem, vam iniciar amb 7, ara s'han quedat en 5 perquè hi havia el Ganxes de Reus, que va presentar dos equips i en va treure un, perquè al final es va complicar el tema de l'alineació, però jo crec que s'hauria d'aprofitar més pels clubs i que hi haurien d'haver uns 10 equips, perquè en comptes de fer 4 concentracions o es poguessin fer 6, o fins i tot ja muntar una lliga regular, clar. Com la resta, vull dir, ara es fan concentracions perquè són pocs equips, i en una jornada pots, diguem-ne, avançar, i com que també hi ha tanta competició, doncs així concentres, no? Però realment, jo crec que ens hauríem de proposar entre tots, doncs, de poder fer una lliga de 10 equips, sí, més sí. Que res, perquè les noies avancin, i d'alguna manera doncs tinguin lloc per jugar a femení.
Sí, sí, sí. Jo crec que és bastant important i fins i tot necessari, imprescindible, perquè, aviam, és la pedrera, no oblidem això. Vull dir, és a l'edat idònia per començar a jugar i per començar ja a competir, per aprendre el que és la competició, per aprendre a concentrar-se, no només per guanyar, o guanyar és el que menys importa, el que menys sentit té, però sí el que és pròpiament la formació de tot el procés de joc, i una mica, per què no dir-ho, la il·lusió. Estàs entrenant 2-3 cops per setmana, 4 cops per setmana algunes, i la il·lusió és poder sortir el diumenge amb una concentració i intentar posar en pràctica el que has estat practicant, no? Vull dir, no és una altra cosa que això.
Contra jugadores del teu nivell i de la teva edat, no? Amb jugadors o amb una categoria que dius, home, sí, però bueno, no és la
sí,
meva.
Sí,
aleshores,
no.
Aquí elles ja es proven també una mica de cara a després en els campionats, que juguen femení, que juguen contra nenes, que juguen contra aquestes mateixes equips, i d'alguna manera doncs es poden conèixer.
Clar.
Per tant, jo crec que cal potenciar-la, crec que hem d'animar els clubs doncs a que presentin equips, encara que siguin nenes petites, perquè es sí. Comencin a formar en la dinàmica de la lliga, de les lligues, que és molt important, perquè al final és la competició principal de tota la temporada, i jo crec que bueno, doncs s'ha d'anar insistint.
El que menys importa, en realitat, és la classificació. Evidentment, quan es juga un contra l'altre, un dels dos per necessitat ha de guanyar. No poden ni guanyar tots dos ni perdre tots dos. Però això no és l'objectiu. L'objectiu és una miqueta això, competir, conèixer, sortir de la sala d'entrenament de cada club i d'alguna forma anar formant i anar progressant. Jo crec que aquest és l'objectiu més important. Hem dit que hem quedat els tercers, però és igual, quedar primers que quedar sisets, que quedar cinquens. A última hora l'objectiu quin era? Això, que anessin aprenent, que anessin veient, i si es aconsegueix això, doncs l'objectiu està aconseguit.
Molt bé, i ara abans de donar pas al nostre proper convidat, que ens atendrà des de la llunyania, doncs anem a fer dues notícies només, que ben bé podria ser una, perquè en el nostre convidat ja parlarem de l'altra, que és que vam tenir dos representants amb la selecció espanyola al torneig de Zagreb, a Croàcia, el passat mes d'abril. Vam tenir com a entrenador el Miquel Arnau i com a jugador el Marc Miró. I bé, la selecció catalana va fer 4 podis en les diferents categories i d'alguna manera doncs, és una convocatòria més en la que el nostre club doncs, té un jugador com el Marc Miró.
Té un representant dintre la selecció catalana.
Que s'està consolidant doncs, a la seva edat doncs, en la selecció doncs, catalana. I parlant de seleccions, doncs, demà mateix comença l'Open Internacional d'Espanya de Joves a Platja d'Aro, i dintre de la selecció espanyola, perquè us recordem que aquí en aquest torneig és un torneig de nivell internacional on assisteixen o participen seleccions de tot el món. Japó, Corea, Hong Kong, realment el nivell sempre és molt, molt, molt elevat. I bé, doncs tenim tres representants del nostre club doncs dintre de la selecció espanyola. Qui són aquests representants?
Doncs amb cadet masculí tenim l'Albert Vilardell, que és el que dèiem anteriorment que havia progressat moltíssim i que havia aconseguit disputar partits a segona degut a la seva progressió i al seu nivell. Cadet masculí, l'Albert Vilardell. I amb júnior femení, la Lídia Rico i la Mireia Parató, que són dues de les jugadores de l'equip de divisió d'honor. Vol dir que són els nostres representants, quan dic nostres vull dir els del club.
Més el Miquel Arnau.
El Miquel Arnau, que també és un dels responsables de la federació, un dels entrenadors responsables de la selecció per part de la Federació Catalana. Bé.
La tertúlia.
Bé, com dèiem, tenim un convidat una mica lluny. No sé si el tenim a dintre el cotxe o hi ha arribat al seu destí. Ara ho sabrem decidit. Miquel, com
Hola,
estem?
Hola, bones. Bé, tot bé.
Has arribat a lloc?
Bueno, estic de camí, bueno, sí, a punt d'arribar ja.
Ah, has fet una parada per poder atendre...
Exacte, he fet una parada.
Molt bé. Tot bé, el viatge, fins a lo poc que et falta?
Sí, tot bé, tot bé.
Molt bé. Doncs bé, ara no sé si ens senties per... estàvem parlant justament del torneig internacional del CIOC,
sí.
Dels representants que tenim del nostre club. Primer parlarem, diríem, de casa nostra, després farem un repàs a tota la selecció catalana, del sí. qual tu ets corresponsable, però començarem, com dic, per casa. Tenim el cadet masculí, l'Albert Vilardell.
Exacte.
Què en podem dir de l'Albert?
Bueno, ara mateix està el número 1 del rànquing, després del torneig estatal, i bueno, aquí ve amb representació de la selecció espanyola.
Explica'ns, abans de continuar, explica'ns una miqueta el tema aquest de selecció espanyola, selecció catalana, jugadors catalans a la selecció espanyola, com ho tenim muntat, això?
Bueno, normalment quan fem una sortida a nivell internacional, hi ha les sortides que són oficials, que puntuen pel rànquing internacional a nivell cadet i júnior, i en aquestes competicions, bueno, va, normalment hi va la selecció espanyola, que fa la seva selecció, pot seleccionar jugadors catalans de tot arreu, i després nosaltres, a nivell de Federació Catalana, si ens interessa en alguna competició d'aquestes, els hem de demanar si ens poden inscriure, perquè la inscripció sempre es fa a través de la Federació Espanyola. Clar, al ser un torneig oficial, només pot fer la inscripció la Federació Espanyola o la Federació de cada país, no?
Sí.
Llavors, en el cas aquest del torneig internacional d'aquí d'Espanya, que es fa aquí a Platja d'Aro, ja la selecció espanyola merament dita,
sí.
I després nosaltres portem una representació de jugadors catalans, a part.
Val.
Però sí que anem amb l'abastiment de l'equipació d'Espanya, la inscripció l'han fet ells, no?
Ja.
Però diríem que hem fet una selecció a part de jugadors catalans.
D'acord. I l'Albert Vilardell va com a jugador, diríem, de la selecció espanyola.
Ah, exacte. L'Albert Vilardell ha estat seleccionat per la selecció espanyola. Normalment el que sempre es fa és que la selecció espanyola primer treu la seva selecció.
Sí.
I després nosaltres completem amb alguns jugadors catalans que potser podrien haver entrat o no han entrat o que tenen un nivell per, o que estan allà, no? A punt d'entrar.
I amb aquesta categoria cadet masculí, com a selecció, diríem, pseudo-catalana, qui tenim més? L'Arnau Pons?
Hi ha l'Arnau Pons, hi ha l'Iker González, el Norbert Auler, que ells ja venen, bueno, el Norbert i l'Iker tenen per catalana.
Val.
No per l'espanyola.
Val.
O sigui, és una mica la barreja.
Ja, ja. Molt bé. I passem al júnior femení. Tenim la Lídia Rico.
Exacte.
I la Mireia Peretó, que també van com a selecció
elles,
espanyola.
No, elles van com a selecció catalana.
Van com a selecció catalana.
Exacte, l'espanyola va fer la seva selecció. I llavors nosaltres vam agafar l'Alba Fernández, la Calella,
sí,
a la Lídia Rico i a la Mireia Parató.
Molt bé.
Per completar i fer una selecció, un equip més.
Està bé. Quines perspectives tenim amb les noies?
Bueno, a nivell general, ja no només amb les noies, sinó a nivell general, inclús dels que estan seleccionats amb l'espanyola, és molt complicat perquè és un torneig que ven en molts països, el nivell és molt alt, i inclús l'any passat hi havia les que estaven les millors d'Europa, que eren russes,
yeah,
que estaven aquí. Llavors, bueno, habitualment sí que la que té més opcions és la Sofia Xuan,
yeah,
que ve amb l'espanyola, però aquest cop no ha vingut, i després també hi ha l'Anna García, que... Però, bueno, no seria de les millors del torneig. Vull dir que el nivell que hi ha en aquesta competició és molt, molt alt.
O sigui, podríem parlar d'una competició de primeríssim nivell.
Sí, sí.
A nivell internacional.
Sí, sí. A més, venen molts països. També els agrada molt el lloc. Es menja bé. Vull dir que això també fa molt que molts entrenadors els agradi venir, no? És una competició puntuable que n'hi ha a diferents països,
sí,
i aquesta normalment ja hi ha molts països que se la reserven, no? Pel clima, pel menjar, vull dir, és una competició que agrada.
Clar, està molt ben situat, el clima,
clar,
és agradable.
Habitualment quan marxes a l'estranger moltes vegades, doncs, bueno, el menjar no és el que estàs acostumat, el clima tampoc.
Per aigües a dojo.
Exacte. Llavors, ja et dic, a nivell internacional és una competició que atrau molt també.
Clar.
I com que
clar,
també puntua, doncs aprofiten ja per venir.
Molt bé. Aquí tenim el Romà, que em sembla que també té alguna cosa per dir-te.
Hola, Miquel, què tal? Com estàs?
Hola, Romà. Què tal?
Escolta'm, bé, jo he anat algunes vegades a veure el CIOC i la veritat és que et quedes sorprès del nivell. Hi han també, i el que sorprèn molt són sobretot molts països asiàtics, no? Que és,
sí,
on està el nivell també, bueno, Europa també, no? Però quan comença que si Hong Kong, que si el Japó, que si Xina, que si tal, a veure, es veu realment uns partits impressionants.
Sí, també normalment el que fan aquests països és quan venen aquí ja fan una gira,
yeah,
i aprofiten per fer diferents competicions que per dates, no?
Mm-hmm.
Perquè clar, el viatge és molt llarg. Després també hi ha jugadors que venen sols, no? O sigui, que venen un jugador d'un país, a lo millor perquè li interessa per millorar el rànquing, no?
Yeah, yeah.
Una mica cada país, depenent del que necessita, doncs envia els millors jugadors, alguns altres envien els segons equips o els tercers. Uh-huh. França, per exemple, moltes vegades no ha vingut amb el millor equip. Llavors, perquè, bueno, gestionen diferent o donen oportunitats a altres jugadors. En canvi, hi ha altres jugadors que sí que són els bons, no? Que venen a buscar rànquing.
Clar.
També de cara als campionats d'Europa i els tornejos aquests.
I qui, com a tècnics, qui esteu aquí? Tu?
A veure, hi ha els tècnics de l'Espanyola, que em sembla que hi ha el Dani Torres, el David Soler. De moment no els he vist encara, no sé que venien. Després, a nivell de catalana, estem el José Luis Andrade i jo, ara en la part juvenil, perquè demà comença l'individual i doble juvenil.
Sí.
I després, el dijous, venen els cadets. I allà s'ajunten les categories i es juga per equips, tant cadet com júnior.
Uh-huh.
I llavors acaba amb el cadet, al final. Els juvenils ja hauran marxat i acabarà amb el cadet. Llavors aquí vindrà l'Aitor Puig i el Marc Serra, també.
Va.
Com que ja a la meitat de la competició s'ajuntaran els cadets i els juvenils, doncs aquí ja serem quatre entrenadors.
Perquè parles de cadet femení, quines categories competeixen? Quantes categories?
Seria el que, per dir alguna cosa, infantil i juvenil. Es diu cadet i júnior, però sí. Seria les categories d'infantil i juvenil, que són les que després competeixen a nivell de campionats d'Europa, no?
És a dir que...
Tant de nois com de noies.
Diríem les categories més petitetes, Alaví, Benjamí, tot això, no n'hi ha.
No, aquests normalment el que fan són competicions que no són oficials.
D'acord.
Llavors, precisament no fa gaire vam anar a Croàcia amb una competició.
Ara ho hem dit, ara
sí,
ho hem
comentat.
I a Budapest també van anar, o a Eslovàquia aquest any, han fet tres o quatre sortides.
Sí.
Però ja són competicions que, bueno, que són tornejos que pot apuntar-se inclús clubs, no?
Sí.
I van clubs, van seleccions, van gent dels voltants, dels països dels voltants, i, bueno, són interessants, no puntuen per rànquing internacional, però donen molta experiència, no?
Clar.
I a nivell de petits no hi ha una competició oficial, no?
Clar.
Llavors, bueno, una mica els serveix pues, per anar-se formant com a jugadors. Llavors, perquè quan arribin a les categories cadet i júnior, que ja en els campionats d'Europa i ja la cosa canvia, doncs ja estiguin més preparats.
El nivell tècnic d'aquests altres països és bastant superior al nostre, no?, en general?
Bueno, el que estem veient bastant, i ens està passant bastant durant aquests últims anys, és que quan sortim a nivell amb els petits,
sí.
Moltes vegades som dels millors de les competicions aquestes internacionals. No potser guanyem, quedem primers, però arribem a semifinals, quarts de final, vuitens, no? I la gent... Allà sí que anem com a catalana, perquè com que no són tornejos oficials, no?
Es pot anar... I clar,
la gent ens veu i els agrada com juguen i bueno, es nota que som dels bonets, no? El que ens passa és que moltes vegades quan anem pujant d'edat, doncs veus que els altres països avancen i nosaltres ens anem quedant, no? Potser no avancem tan ràpid com hauríem d'avançar.
I això tu, diríem, com a entrenador, com a tècnic, què ho atribueixes? A falta de dedicació dels jugadors, de relaxació, de pues... no tindre un pla... diríem, d'entrenament més rigorós. Com ho valores, això? Com...
Doncs, normalment ho hem parlat molt, a nivell d'entrenadors. Moltes vegades arribem a la conclusió de que les estructures dels altres països estan molt millor, tenen molts més diners, molts més recursos, surten molt més, però alhora també tenen centres d'entrenament molt més ben preparats, treballen més hores... Al final és qüestió d'hores, no?
Sí.
Llavors, clar, quan un dels nens petits destaca, però només entrena 4 o 5 dies en un club, potser ja hauria d'estar en un centre de rendiment, no? Entrenant matí i tarda, que és el que fan a fora. Clar, llavors, és temps que es va perdent. Aquí, per exemple, en el CAR de Sant Cugat hi ha un límit d'edat per entrar. L'any passat va entrar l'Iker i el Norbert, que eren alevins de segon any. Però ja amb un permís especial, perquè no deixen entrar a nens menors de 12 anys.
Clar.
Amb 12 anys ja ets gran, no? Potser ja has perdut llavors, temps.
Clar, suposo que depèn dels esports, no? Però en el tenis taula nosaltres creiem que clar, és que un any canvia molt. Si el Iker i el Norbert han entrenat demanant permisos especials, no?
Clar.
Però d'entrar no haguessin pogut entrar fins que haguessin sigut infantils de primer.
Clar.
Clar, llavors, en aquest sentit jo crec que anem una mica tard. Clar. I ens trobem això, no? Que després, pues, bueno, pues que els altres fan salts i nosaltres anem més a poc a poc. Potser quan som petits pues estem a dalt, no? Estem ben situats.
Perquè diríem a nivell de club, dels diferents clubs, no parlo de nosaltres sols, de sí. Ripollet només, a nivell de club, per dir-ho d'alguna manera, fem el que podem amb els recursos que tenim, amb la dedicació que tenim per part dels nens, i aquí suposo que quan som petits hi ha un tema a tindre en compte, que és la postura que tenen els pares davant d'això.
És un conjunt, al final. I està clar que fem el que podem amb els recursos que tenim, això no hi ha dubte. A vegades inclús fem més amb els recursos que tenim, no?
Sí, sí.
I després també hi ha la mentalitat. També hi ha la mentalitat dels pares, no? Bueno, sempre poso l'exemple, no? Si fos futbolista, ho donem tot, no? Perquè ens treu de treballar. En canvi, el tenis taula és un hobby, bueno. Hi ha molta gent que és professional de tenis taula i guanya molts diners, no, també? Vull dir, passa que no hi ha aquesta mentalitat. Vull dir, a nivell professional, els esportistes professionals, els que arriben a dalt, doncs guanyen molt bé la vida i realment se la guanyen molt bé.
Sí, encara potser veiem el tenis taula com un joc de càmping, no? De passar l'estona, de...
Exacte, no hi ha aquesta percepció de... Ja, potser li preguntes a un nen petit què vol ser de gran i et diu futbolista, no?
Clar.
Pues de jugador de tenis taula, pocs nanos t'ho diran.
Clar.
I realment, ja et dic, és que hi ha molts jugadors que són professors. Jo tinc companys meus quan anàvem a la selecció, el Cantero mateix. El Jesús Cantero està jugant i és professional i guanya molts diners. Clar. No molts, a l'any.
Clar.
I, bueno, és desconeixement també, no?
Clar, sí. Bueno,
i... Ho has d'anar explicant, no? I has de dir, escolta'm, és com tot, no? Si tu estudies i ets bon estudiant i pues, podràs dedicar-te al que has estudiat, segurament.
Sí, sí. I per altra banda, també hem de reconèixer que les institucions esportives, tant autonòmiques com estatals, tampoc em fa l'efecte que li donen la importància que es mereix aquest esport, vull dir...
No, normalment donen la importància quan hi ha hagut resultats, no?
Bé, clar.
Després hi ha els reconeixements i tot.
Quan hi ha la medalla, exacte, se la posa l'esportista, però se la posa el directiu, no? De turno,
exacte,
de la federació.
Exacte. Sí, sí. Ara, a veure, a nivell de Federació Espanyola, sí que en aquests últims anys, com per almenys el que jo he vist, és que sí que estan fent moltes sortides internacionals, els nanos, eh? Tant els juvenils com els infantils estan sortint moltíssim, no? Després nosaltres a nivell de catalana pues estem intentant que completar una mica més, no? Perquè al final és sortir, anar a l'estranger i competir a l'estranger, vull dir, no pots quedar a casa, no?
Clar.
Llavors sortir amb els nens petits, fer concentracions, bueno, una mica és anar completant, no?, tot el que es pot,
però
falta, ens falta molt. L'estructura que tenen a França, per exemple, no és la mateixa.
Clar.
És diferent. I llavors, doncs, bueno,
però...
a nivell d'entrenadors, també.
Clar.
Però tu l'altre dia parlava amb el Dani Torres,
sí,
que està d'entrenador al CAR, no? I comentava que a França, per exemple, d'entrada hi ha com 20-21 entrenadors que cobren de l'Estat, no? Com si fossin funcionaris.
Clar.
I després ja els entrenadors de les federacions i després els dels clubs, no? Vull dir...
Però
clar, imagina't, no? 21 entrenadors professionals que cobren de l'Estat.
Sí, sí.
Que potser a Espanya no arriba ni a 21... No arribem a 21 entrenadors que siguin professionals del tenis taula.
Sí, sí.
Entre tots.
Vull dir, clar, és que...
I a més del personal, suposo que hi deu haver-hi també un criteri, no? Un programa establert per aconseguir uns determinats objectius, determinats èxits, una tècnica més o menys unificada, no? Uns criteris que cada un vagi pel mateix camí, per dir d'alguna manera.
Exacte, i molts centres del rendiment, clar, és que en moltes regions, no? I en diferents regions tenen diferents centres del rendiment, no?
Clar.
Vull dir, bueno, és una estructura, suposo, més piramidal.
Clar.
I nosaltres, bueno, fem una mica el que podem, no?
Amb sí, aquella. Sí, sí.
Llavors, bueno...
Bé, l'esforç que feu vosaltres els entrenadors, i personalitzo amb tu, és l'exemple més clar, no? L'esforç que fas tu sol amb la quantitat de nens que tenim, afortunadament, hem de dir, no? Però, esclar, al mateix temps que diem afortunadament, per tindre molta quantitat, desgraciadament, potser no tenen tota la qualitat que haurien de tindre.
Bueno, aquest és el dilema de sempre, no?
Clar.
Tens molts, és difícil treballar.
Clar.
És que qualsevol entrenador que li diguis et dirà, a mi dóna'm dos o tres i treballaré amb ells, no? Llavors, i tenir recursos, sparrings que siguin més bons, més bons que els jugadors, vull dir, i dedicar-li tota l'atenció a aquests jugadors. Llavors sí que tens possibilitats de tenir èxit amb aquests jugadors.
No
té misteri. Clar, quan tens més, doncs clar, has de diversificar.
Clar, clar.
Llavors no pots posar l'atenció amb tots, és impossible, no?
Sí, sí.
Però bueno, és el que parlàvem abans, no?, al principi. Al final, amb els recursos que hi ha, doncs fas el que pots, no?
Fem el que podem, sí, home, sí.
Llavors, bueno, és qüestió d'anar millorant. Sàpiguer cap on anem, no?, o cap on volem anar.
Molt bé, Miquel.
Miquel, canviant una mica de terç, i que ens queden 2 minuts de programa, o sigui que poc ens podrem explaiar. Hem estat fent una repassada amb el Josep aquí al programa de com han quedat les lligues, no?
I
venim dient tota la temporada, doncs, que bueno, veníem d'un any excepcional a nivell d'ascensos i que aquest any era de consolidació. I bueno, hem dit que bueno, almenys en el nostre parer, ara per això et pregunto el teu, doncs, que l'objectiu estava més que complert. Com ho has vist aquest any i bé, de cara a l'any que ve, ja et dic, tenim 2 minuts, vull dir que...
Bueno, ràpid, no, el que comentàveu, no? L'objectiu aquest any era mantenir les categories que havien pujat l'any passat, que eren moltes, llavors veure una mica si assolien el nivell. La veritat és que totes les categories s'han mantingut bé, les de divisió no són les que potser han costat més, sobretot la de nois, però al final també ho hem aconseguit. I després també, bueno, veure que alguns jugadors d'aquests que l'any passat van pujar categories, aquest any inclús han acabat jugant en una categoria superior, no? Per exemple, el Vilardell va jugar preferent, aquest any ha jugat a tercera i ha acabat jugant a segona i siguent el que puntuava més, potser quasi de segona.
Ho hem comentat, Miquel.
O el Marc Miró també, o l'Enric Barceló també, vull dir que, bueno, això és bona senyal.
Molt bé, doncs escolta'm, moltes gràcies per haver fet aquesta parada en el camino,
i
que tingueu molta sort en el CIOC, i bé, doncs ja parlarem, doncs, crec que en l'últim programa que tenim al mes de juny. Que vagi molt bé, Miquel.
Miquel, molta sort i aviam si portem alguna medalleta, encara que sigui de llauna.
El que sigui.
Exacte. Vinga,
moltes
Miquel.
Gràcies.
Bona setmana.
Adéu, merci.
Adéu.
Molt bé, amics del Tenis Taula, fins aquí el Parlem del Tenis Taula d'avui. En Josep Cucurella i el que us parla, us agraïm la vostra atenció i esperem que us hagi agradat el programa. Ens despedim i ens acomiadem fins al mes de juny, en el que acabarem ja la quarta temporada a Ripollet Ràdio.
Sí, sí, 4 anys que ens han passat volant amb molt de gust, amb molta satisfacció, i que ens escolteu. Vinga, bona nit a tots.
Bona nit.